La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dijous 11 de maig de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Aquesta nit, la mitjanit, per ser més concrets, començarà oficialment la campanya electoral per a les eleccions municipals del 28 de maig. Per aquest motiu, avui volem que la tertúlia ciutadana de tots els dijous i també els dimarts es transformi en una tertúlia periodística amb els periodistes de la ciutat per analitzar les eleccions, els 15 alcaldables i, abans d'acabar, us faré fer una porra secreta, això sí. Saludem ja els periodistes que segueixen molt de prop l'actualitat política de la ciutat cada dia i també tertulians habituals de la casa. Per un costat, Jordi Pasqual, alma mater del Cugatenc.
Collo.
És que algun cop t'he dit alguna altra cosa i dius, no, jo soc...
Saps què
passa? Alma mater sí, no?
És que a mi em passa una cosa, que el meu jefe és una assemblea. I per tant això és un problema, perquè no tinc un títol formal, tampoc, saps?
Bueno, per això m'he inventat alma mater.
Alma mater. Bé? Està molt bonic.
Vinga, sí. Àgata Guinó, que sí que té càrrec, al Tot Sant Cugat, directora adjunta del Tot Sant Cugat.
Bon dia. Jo també tinc una assemblea de jefes, que són la família Grau.
També
que són els dos germans i el Ramon. Per tant, també...
Saludos.
Records. I Sergi Baixas, únic membre de Nació Sant Cugat.
Sí. Jo també tinc jefes, però estan fora dels límits territorials de Sant Cugat.
Exacte. Molt bé. Doncs benvinguts tots tres. Gràcies per venir aquí. Un dia que s'allargarà molt, perquè és un dia que s'acabarà tard, com ahir també, que teníem ple, i avui tenim aquesta... diríem que comença la campanya electoral amb el tradicional encartellada, que ha perdut una miqueta el seu sentit, però vulguis que no, molts partits convoquen actes per fer el tret de sortida i també acabarem segurament bastant tard.
I cantant, també.
I cantant?
Espero que no.
Avui
també, com que tothom últimament està cantant, però tots cantem.
Ara cantem Bon Dia, no? Espeix.
Exacte, ostres,
Déu-n'hi-do. Qui s'atreveix? Bueno, si ha de ploure, potser que ho faci jo,
eh? Bueno, nosaltres ara amb les entrevistes que hem anat publicant més personals hem demanat si algú volia cantar, em sembla que són 4 o 5 dels 15 que s'han atrevit.
Literalment sou els culpables del ple d'ahir.
Segurament.
Els heu animat.
Bé, no es va animar gaire ningú, no? Les entrevistes, la Cariola...
Cinc,
m'ha encantat.
Estan molt bé, eh? Jo trenco una llança per tots ells.
Sí, la veritat, algun l'he descobert, eh? Alguns no els coneixia, per tant, partia de zero, i altres que no, només coneixia la faceta política, la veritat és que m'han sorprès. I sí, la Mireia Ingla canta, que surt avui...
La surt avui, no he tingut temps de mirar-ho.
Això, la surt avui, la Maite Pérez canta, el Ramon Gutiérrez canta... I qui més cantava?
La Independents.
La Independents, que canta el Bella Ciao. Sí. Em sembla que no em deixo ningú. Sí, 4 o 5 s'atreveixen al final a cantar. Doncs no sé si recordeu que el 28 de maig del 2022, quan faltava un any exacte per a les eleccions, que ara tenim a les portes, us vam convidar per fer un primer anàlisi de com ho vèieu. No sé si recordeu què vau dir i si us imaginàveu el panorama que ara sí que ja tenim davant dels nassos.
No recordo què vaig dir, i jo crec que el panorama no me l'esperava, perquè hem vist que han anat apareixent candidatures que encara no... Bueno, en aquell moment diria que encara no estaven sobre la taula. Per tant, segurament moltes de les coses que vaig i vam dir ara són molt matisables per algunes candidatures. També és cert que moltes de les candidatures que han aparegut, i suposo que en parlarem, són d'aquelles més menudes que tenen molt difícil entrar al ple. En tot cas, sí que tenen la capacitat de dividir vot. I això, vull dir que no, també pot condicionar el resultat. Tenint en compte, sobretot, la banda del que era l'antiga Convergència i Unió, que segurament és a qui li ha eixit més disputa de vot, que anteriorment aquesta disputa de vot no tenien. Perquè l'esquerra sempre l'ha tingut, perquè han hagut moltes candidatures d'esquerres, i el tema també de la dreta més favorable a la Unitat d'Espanya, com vulgueu dir-li, que també ha anat dividint-se al llarg del temps, i ara, vull que no, un Vox amb més força i un Valens també apretant, també suposa divisió de vot. Jo diria que tot això, en aquell moment, jo no ho podia preveure, si més no. Alguna cosa sí, però tot no.
És que en aquell moment encara estàvem a la pantalla de qui es presentaria. De fet, no teníem ni candidat a Junts, que és la primera força al ple. I sí que ens esperàvem alguna sorpresa, com algun partit d'aquests que sempre ens surten com bolets, com que ens ha sortit Impuls, que crec que ningú pensàvem que tinguéssim aquesta candidatura. Tampoc pensàvem que Dimitri Franc tornaria a presentar-se ara en PACMA. I al final, mira, ens trobem aquestes sorpreses. agradables.
Bàsicament això. Jo crec que tots teníem presents que tot aniria del canto d'un duro. I ja amb els blocs consolidats de cada partit tradicional, no? El que ens hem trobat ara és que hi ha aquestes 15 candidatures que hem comentat, que no tindran segurament força suficient com per entrar al consistori, però sí que tindran molta força per fer ensopegar i per fer canviar aquesta balança, que ja anirà molt ajustada, a favor d'uns o altres. Veurem a veure com anirà.
Mm-hmm. Molt bé. Ara, com dèiem, aquesta matinada, aquesta mitjanit, comença la campanya de manera formal, però ja tots sabem que és un pur formalisme, no?, de la democràcia, que la campanya, que li diem precampanya, ha començat fa bastant de temps. Què us ha sorprès més ara, diríem, d'això, dels últims parell de mesos, o l'últim mes, si voleu, fins ara? Jo poso sobre la taula, si voleu, una mica la poca presència pública de Josep Maria Vallès, el candidat de Junts, en actes, en tertúlies, en el ple. No ho sé. Jo poso aquesta sobre la taula i vosaltres digueu el que us ha...
Se l'ha vist molt poc i realment hi ha hagut molt contrincant que li ha retret.
Li
ha retret, això. No sé si s'ha volgut autoprotegir, no sé què ha passat aquí. És molt estrany que el candidat de la força més votada aquí a Sant Cugat no aparegui enlloc.
Jo no crec que això sigui així. No ve les tertúlies de cugat.cat. El ple, és veritat que continuen separant-se els temes i diguéssim que no ha agafat ell la veu cantant, diguéssim, de cada tema, però el del carrer està a tot arreu dels actes. Passa que nosaltres també tenim la percepció aquesta que tothom mira els plens i...
No, però es queixen de la batalla dialèctica entre contrincants.
Sí,
jo
sí,
Jo
clar,
també
el ple...
comparteixo la visió de que jo no l'he vist massa.
Clar, el ple, però la batalla dialèctica és el ple,
o els debats, o en tertúlies. No ha aparegut, sempre s'ha enviat un altre representant.
Bueno, tu tampoc he vist...
Vam aconseguir tots els candidats.
Perquè eren els candidats, perquè era un debat de candidats, no?
Sí.
Nosaltres, els nostres debats no venen els candidats. L'altre dia són temàtics i venen les persones expertes en cada bloc. Bé, l'Álvaro Benejam i l'Aldo Ciprián. Per què? Perquè necessiten veure i, sobretot, alçar la figura del candidat. Però els altres... jo crec que no vindrà fins al debat de candidats, però Mireia Engla tampoc. I Pere Soler crec que tampoc.
Sí, el que passa és que jo diria que fins ara, encara que siga precampanya molt lluny, no? Perquè Mireia Engla ja li van fer l'acte aquell, fot un any d'això, no? Però aquell que van fer en Plaça Barcelona...
Sí,
no,
mare meva, que li va rebentar els professors.
Bueno, però estava molt pensat per a visibilitzar-la ella, l'acte que va fer el Pere Soler en l'Illa, en el celler cooperatiu, i jo diria que fins ara no hem vist una cosa així, equiparable, en Junts.
No ha tingut un gran acte.
Encara,
amb Trias, amb Xavier Trias. Passa que va ser... Sí, va ser dintre del cinema per qüestions d'espais. Per qüestions d'espais.
Però quedava més invisibilitzat. Jo estic d'acord amb els dos, saps? Així no, però vull dir que... crec que realment li ha faltat més visibilitat. No podem dir que no ha sigut visible, segurament estem condicionats per la mirada periodística.
No dic que no es faci campanya, eh? Sí. però I... una part de la visibilitat és guai, i sobretot si vas al contraatac. És a dir, jo entenc que l'alcaldessa ja té tota la visibilitat del món i no necessita segons què. Això passa a tot arreu. O sigui, la de Colau no va als debats, però en canvi Collboni, bueno, Collboni no ho sé, però Maragall segur que hi va tots, per posar un exemple.
I després hi ha una altra cosa, o sigui, més enllà de la presència pública o no d'un acte, de si va i es fa fotos en algú i fa una visita, coses d'aquestes, que això estem veient que si fan o fa tots els partits, aprofiten paradetes, o si hi ha, jo sé, el Fem Barri, la Fira Economia Solidària, aquestes coses que han anat passant, que no paren d'haver coses cada cap de setmana, no? Ells aprofiten i van i es fan la foto, tot això. Vale. Però més enllà d'això, quan posen sobre la taula alguns temes més polítics, ideològics, de discurs, no sé, és cert que el fet, més enllà de que la gent es mira el ple o no, sinó després això com ho comuniquen de portes en fora, com en el ple, en les últimes setmanes, mesos, el tema més protagonista ha sigut l'afer econòmic. L'afer econòmic l'ha capitanejat, en el cas de Junts, Carles Brugaroles, i això li ha donat una visibilitat dins de la institució, però segurament a nivell discursiu de portes en fora també, que no està tenint el candidat, i és curiós, més sabent el lío que va haver a les primàries, no?
Que volia ser ell el candidat, sí, amb això estic d'acord, però també crec que el Carles és l'espera amb això.
Sí, no, jo no poso en dubte que siga ell el que parla, però que de cara al candidat dius, ostres, és estrany. Bueno, estrany. L'invisibilitza, de certa manera.
Sí, és qüestió de reforçar el lideratge del partit de cara a les eleccions.
Sí, però si hagués estat la candidata a la Carmela, creieu que hagués agafat... hagués agafat el tema econòmic la Carmela per visualitzar-se.
No, jo no crec que estiguem parlant del tema econòmic en si, que sí que és veritat que cada partit no té el seu expert, sinó sí, la forma de visibilitzar el teu candidat de cara a les eleccions. I aquí, com ha comentat l'Albert, i és una percepció que ha tingut molta gent, és que el Josep Maria Vallès ha quedat com relegat, o s'ha relegat ell mateix, eh? És a dir, no sé per quina resposta, és a dir, com ha comentat Ada Colau, hi ha diferents líders que decideixen directament no anar-hi a aquests jocs, perquè no els hi surt a compte. A mi em sembla més interessant el per què no hi és que el que no hi és. És a dir, a què respon aquest no apareix.
Clar, pot ser estratègia de campanya, que és dir, jo faré un altre tipus de campanya, o pot ser bueno, un altre tipus d'interpretació, no? Que no s'hi veu discutint, no és el seu tarannà, no ho sé, clar, és que... No,
però pensa que és una persona que porta en política molt poc, també. És a dir, dintre del món polític, això, per això.
Sí, però alhora és una persona que jo crec que té un bagatge de la ciutat lo suficientment important com per atrevir-se a agafar, depèn de quins temes. Fins ara, bàsicament, ha parlat de temes culturals, no? Mm-hmm. És el que més ha comentat. I d'acord que si tens una persona de la potència discursiva i de coneixement de causa del tema econòmic com és Carles Bruguerolas, això no li ho prens, però jo crec que hi ha altres àmbits que haguera pogut anar posant més la falca i en canvi no ha passat, no? Temes de mobilitat, per exemple, que han sigut molt polèmics aquest mandat, tampoc és que Josep Maria Vallès hagi dit paraire, gran cosa,
que paraire, ha sigut paraire. Paraire.
Exacte.
I és més, en les entrevistes que suposo que les hem fet tots, ell es mulla en totes aquestes preguntes.
És la que em falta.
És la que et falta?
És la que li falta al Jordi. Però té discurs i aleshores, clar, no sé, potser és aquest cara a cara que potser no li ve de gust o potser li han dit, pues no ho facis.
I també potser visibilitzar que són els antics regidors que eren del govern anterior, no? Això de aquest bum-bum que hi ha, que volem que tornin els que hi havia abans, no? Visibilitzar una mica que a la seva llista hi ha els que governaven abans.
Sí, sí, no.
No ho sé, cas, mira, és una lectura, eh?
Jo l'entrevista política encara li he de fer, perquè nosaltres les farem en directe els dies de campanya, estrictament. Començarem demà a Emet i les emetrem per la ràdio, etc. Doncs jo, és una pregunta que evidentment li faré i veurem quina resposta. Vull dir, entenc que serà algo similar, no? Jo entenc que potser, no, vull visualitzar una llista coral, tinc els meus... Perfecte, i em sembla bé, vull dir, és un bon motiu, però sí que crida l'atenció, perquè segurament altres a la oposició no fan aquest, o sigui, el clàssic de si estic a l'oposició i vull optar a la candidatura, he de sortir més, he de veure més, he de sortir més a les fotos, etc. És el clàssic, però si és una qüestió voluntària, dir no, jo no vull fer això, bueno, doncs...
Jo crec que res és atzerós. En aquest moment en el que estem ja a la campanya, per això tot està calculat i respon alguna cosa.
Jo crec que de la mateixa manera que a vegades pensen ells de que nosaltres calculem molt, que si fiquem aquest titular, que no sé què, l'entradeta, perquè volem amagar la informació i que a vegades dius com el teu cap ha pensat tot això, jo crec que nosaltres també pensem que tenen les coses més calculades de les que tenen.
Sí, és possible.
Potser. A vegades qui és més recalculat, no? El periodista o el polític?
No, a més segurament en el ritme que portem ningú tenim molta capacitat de pensar massa estratègicament. Ni periodistes ni polítics. Vull dir que al final també anem sobre la marxa. No? Vull dir que no.
Totalment.
Molt bé. I això fa que la cagues algun dia també. Eh? Vull dir que,
clar, normal.
Sens dubte. Bueno, jo havia posat aquest tema sobre la taula, però no sé si què us ha sorprès, més enllà dels 15 candidats, més o menys parlaves, no?, la candidatura d'Impuls, el retorn de Dimitri de Franc, alguna altra cosa que...
Jo el que no m'esperava, que en aquest cas m'ha sorprès bastant, és que, com comentàvem, no?, que potser fa 2 anys veiem que un altre cop les eleccions podrien anar del canto d'un duro, perquè veiem un bloc d'esquerres ja dividit entre Esquerra, PSC i la CUP, i després teníem a l'altra banda un bloc molt unit que hauria de ser Junts. Què ens hem trobat ara? Doncs que hi ha com 4 o 5 candidatures, filles, hereves de l'antiga CiU, que és el que em comentàvem abans, no?, que poden entorpedinar molt amb aquesta dispersió de vot, que agafi molta més força de la que podria agafar si no es presentessin tantes candidatures que li competeixin al mateix espectre social-demogràfic que els altres, ja sigui PDeCAT, Convergents, independents...
Però independents per què ve de Junts?
No, però perfil...
Pel hooliganisme independentista, et diria.
Però allà dins hi ha gent que era d'Esquerra Republicana, que jo els he vist als actes.
Sí, però pocs.
No? Sí, però anem a grosso modo, no?
Però gent convergent, què heu vist? A veure, que...
No gent convergent, gent que va passar a votar a Convergència en el moment del procés, que és diferent. O sigui, no és el convergent clàssic, sinó són aquells que ara, quan l'entorn exconvergent torna a reivindicar convergència, inclòs Junts, que en el seu moment semblava que en aquesta lògica transversal i llistes no era tant, no? Ara de sobte diu, ai, no em sent còmode, però molt probablement els havia votat en el seu moment.
Sí, més votant de perfil Junts.
Més
bueno,
votant.
Sí que hi ha el segon de la llista, és un exregidor de Junts, que de fet va marxar després del pacte del PSC amb la Diputació.
Una mica el Laura Borrassisme, jo diria que aniria més a parar cap a independents ara mateix, després de, la, de, de com l'han apartat a nivell nacional, que no pas a Junts, que podríem veure la seva posició davant de la independència molt més tèbia que no pas independents, que són molt més... bueno, que el seu objectiu principal i únic és aquest.
Sí, però... vam tenir a les, tu deies que han aparegut totes, no? Però és que ja vam aquestes candidatures, però és que les eleccions del 2019 ja les vam tenir primàries, vam tenir Units per Sant Cugat, Junts, i no me'n recordo si alguna més.
Però
en
2019
tres...
han presos polítics, i tot era molt recent encara. És a dir, que hi havia molt votant que votava els partits de sempre, si en aquell moment PDeCAT o Junts, i després Esquerra, perquè els hi donaven suport, perquè tenien el seu líder a la presó. En plan, nosaltres us hem portat fins aquí, ara no us puc deixar tirats. Ara no estem en aquest mateix escenari. Ara ja estem en un altre escenari, 2023, amb el sufle independentista molt baix.
Ja, però és que ell no estava fent aquesta lectura, estava fent més de no l'independentisme, el votant convergent que dius que té, que s'ha separat, però és que ja estava separat. Estava el 2019.
Estava separat, sí, però llavors, com crec que, pel que deia ella, que tot era més recent, tot el tema del procés, encara hi havia una certa confiança que començava a posar-se en dubte, però encara hi havia bastant, no?, en els partits polítics, en els tradicionals, vull dir, ara això s'ha desmuntat més. És a dir, jo crec que discursivament té més fàcil interpel·lar ara el votant independentista enfadat independents que no primàries en el seu moment. Alhora, el moment polític ha canviat tant que aquest discurs té menys pes. I per tant, tot i que és més fàcil interpel·lar precisament perquè el discurs té menys pes i la gent que encara se'l creu molt li molesta molt que això no tinga tant de pes, ho té més fàcil, però també potser és més difícil acabar aconseguint aquest vot perquè hi ha més gent que diu, mira, l'Eix Nacional el donem per mort una temporadeta.
Jo crec que hi ha un gran gruix de societat que està amb aquesta etapa, eh? L'Eix Nacional la donem per molt, i més amb unes municipals.
Sí, per això. I sí, és bastant suggerent que els tres partits indepes grans, durant els seus actes de campanya, els que la gent ja han tingut, en cap moment ha sortit la paraula independència.
No, tampoc els hi han preguntat.
I des de CUP, Esquerra... Ja, però bueno, perquè hi ha un pal de paller en les últimes eleccions municipals. Aquí al municipi... És a dir, la primera... deriva, no?, que tenim o record, reminiscència d'aquell 2019 ha sigut la Carmela Fortuny i el ple que va incentivar, no?, que deia sense els municipis no hi haurà independència, però no hi haurà tampoc independència sense el suport dels municipis del darrere. És la primera vegada que jo des de Junts en molts anys escolto alguna cosa relacionat amb la independència. Hem passat d'etapa i és... Bueno, no sé, veurem. En aquest sentit, penso que independents pot agafar molt, que és el... És, com dic, no, també el pal de paller d'independents, que és República Catalana. Ja està. Tot l'altre vindrà d'aquí.
Sí, però és clar, si vols governar una ciutat només amb aquest discurs, clar, és que la ciutat té problemes que s'han de resoldre avui. Un problema de mobilitat, un problema d'habitatge... si el seu programa electoral només parlen d'independència, jo no sé.
Clar, per a mi això és un problema no només d'independents. Independents és molt evident per això, eh? Perquè prioritzen tant la independència que l'altre queda amagat. Però algunes d'aquestes candidatures que apareixen, jo també ho entenc, eh? És molt fàcil estar al dia políticament si has estat en una institució, és molt fàcil estar al dia políticament si, tot i no estar en una institució, tens una militància més o menys preocupada pels temes, que podríem dir que és el que li passa a Comuns i PP, tot i que segurament no estan al mateix to que si haguessin estat dins, òbviament, però, ostres, veus que més o menys han seguit temes, però molts dels altres partits... apareixen més o menys de sobte i si més no han estat molt desactivats prèviament i no han tingut aquest espai de militància, d'activació, i això fa que quan es posa els temes de ciutat damunt de la taula és que no saben què dir i diuen coses molt genèriques. I hi ha una cosa que tendeixen a fer tots aquests partits, i crec que Independents també ho fa, que és dir, escoltarem a la ciutadania i prendrem una decisió. Però clar, és que la ciutat té temes que són absolutament dicotòmics. O sigui, quan parles si la mirada d'anar al bosc de Volpelleres o no,
és evident,
hi ha molt poc marge de maniobra. Quan dius si el carril bici de l'Anella Verda ha de passar per allà o s'ha de fer per un altre lloc, pues tampoc tens massa marge. Zona baixes emissions, i així no podríem dir un munt de temes. Per tant, escoltes a la ciutadania i empatx tècnics poden haver-ne molts, i si més no, poden dir-te, no fem el carril bici, però tu políticament dius, escolta, pues sí que s'ha de fer el carril bici perquè ha d'haver un canvi de mobilitat, tal, no sé què. Si no tens de partida este bagatge ideològic previ, que també et fa posicionar-te políticament, clar, et centres en un tema i la resta queda allà un poc difús, no? I crec que l'altre dia una de les clares mostres d'això va ser el debat d'esports que va fer el Sant Cugat Creix, que a més també estava marcat perquè van voler ser molt amplis i convidar a tots, i per tant, de facto, no va ser un debat, va ser un discurset de 4 minuts en un poc de sort de cadascú, no? I allà van veure que si fa no fa, especialment les forces que ara no tenen representació, van dir el mateix. Perquè és que entre que hi havia poc temps i que es falta cert bagatge, i jo en esport soc el primer, que tampoc sabria ben bé què dir, perquè és el que menys seguís, però vaja. Clar, dius, ostres, quin és el punt de partida ideològic? Ningú va plantejar l'esport des d'una mirada de, jo què sé, inclusió, però en polítiques concretes. Això no va aparèixer sobre la taula, i al final es van quedar en coses genèriques com escoltarem les entitats, mirarem si es pot incrementar el pressupost... Bueno, i això està passant en molts temes, no?, en aquesta campanya.
Sí, però crec que està passant, estic d'acord amb tot el que diu Jordi, i crec que està passant també amb altres partits, eh? No només els que no tenen representació, que a vegades dius, bueno, podeu concretar una mica més, sisplau, perquè sí. Al final la gent vol saber, doncs, no sé, l'altre dia el debat que vam fer nosaltres, també propostes concretes van sortir poquetes. Yeah. Van sortir poquetes.
Ja, el que passa és que jo crec que no culpa del format de debat, sinó per culpa de que ens veiem obligats a convidar més del... O sigui, no els podem convidar 15, i ens veiem obligats a estar al voltant dels 8, 9...
Sí, sí. Perquè veiem que
ja són molts.
No, és una barbaritat.
És una barbaritat. Clar, els hi donem tan poc temps que crec, eh? És a dir, o tenen dos maneres. En un minut, minut i mig, què tenen? O llencen... Pavelló Can Roquetes, pista esportiva, tal, comences a enumerar les propostes, o fas un discurs més ideològic de dir no, jo crec en l'esport, inclusive, o una cosa o l'altra, no pots fer les dues coses en un minut i mig o en dos minuts, no?
Pues claro, escoltarem el que diguin les entitats. Bueno, és que això ja suposo que és bàsic, no? També?
Bueno, no. Ningú dirà que no, encara que no vull escoltar-ho.
Clar, vull dir, és que no...
Escoltar tot el programa en la participació ciutadana sembla a la part trampós i perillós, també.
Perquè al final participen els teus. Has de... Sí.
Has de prendre mesures que no són populars.
Home, jo també diria a la gent que ens escolta que si és algú que té preocupació política real, em sap greu perquè ara ens autoboicotejaré, com jo ja he fet el meu debat, puc autoboicotejar-me, no? Però vull dir que en els debats segurament, si el que vols és el matís entre forces, no el trobaràs. Val la pena que mires les entrevistes a campanya quan preguntem i repreguntem i acaben dient alguna cosa, o no, però com a mínim que no ho diguen és significatiu perquè el temps i l'espai l'han tingut per a dir-ho. I en canvi en els debats això passa menys. De fet, el debat jo crec que també ens està passant una cosa que tendeixen a ser bastant d'autoconsum. Quan fas un debat general, a cada partit porta dos o tres persones, ja sembla que és un èxit absolut, i està molt bé, perquè a tots ens agrada tindre una sala plena, però és molt gent de partits, sempre hi ha algú que no, i en els temàtics que esteu fent el tot, que endavant, perquè em sembla molt bona proposta, encara que és una feinada, que ànims, no?
Sí, ànims.
Potser l'autoconsum no és tant de partits, perquè et pot vindre gent interessada d'aquell àmbit, però no deixa també ser molt d'autoconsum de l'àmbit, no? I, bueno...
Sí, però llavors surt la crònica, que surt aquesta setmana, surten 5 pàgines, crec que li he donat 5 pàgines al tot paper, i sí, la gent s'ho llegirà. No, o sigui, molta gent que segurament no els mirarà per internet i doncs ho llegirà al paper. Que també...
Des de baix, de fet, la clau és més el que es publica després que en el propi debat, generalment.
Per això, sí. Que vull dir que al final sí que és cert això que dius, que al final ve la parròquia de cada partit, no? Sí que intentem que, a més, vinguin la gent interessada, doncs, a més, que hem d'aconseguir que encara vingui més gent i que al cicle estigui la gent fent cua per entrar, no? Però, bueno, també costa el seu.
No, costa moltíssim. Sí que és cert que en el moment que fas temàtic, a mi m'ha passat en el que vam fer de mobilitat, que em van convidar a moderar-lo, i es notava que com al mínim no era la parròquia només d'aquell partit, però la parròquia de la mobilitat. Però ja està bé, és un poc diferent.
Els de la bici. Hi havia els de la bici.
I jo, com soc un periodista que vaig en bici, van dir, per què no el moderes? Bueno, vamos a ello.
Molt bé. Ara parlàveu de les entrevistes i tal. M'imagino que, si no les heu fet totes, deu faltar poc, no?, en el vostre cas. Què us ha semblat? Què us ha cridat l'atenció? Si no les heu publicat, no desvetlleu titulars, evidentment, però així una mica a nivell de sensacions, què tal?
tots contra el govern, els que no estan al govern. I ells, jo crec que no, els tres partits que estan al govern, doncs tenen, no s'agradeixen molt directament.
Bueno, Déu-n'hi-do, alguna coseta.
La sensació, alguna coseta, però...
I és alguna coseta, com ha passat durant tot l'any, és a dir, les discrepàncies estan pactades? És a dir, la sensació de que, com els 4 anys de govern, no? És a dir, el pacte incluïa en què no estem d'acord i en què d'allò i tal... I ara en campanya també, o no?
No,
jo crec que ha canviat. Sí. Ara estem parlant de temes de ciutat, no? De fet, l'eix nacional és que com ara té tan poc pes.
Exacte.
I ja no sorprèn perquè ja ho sabíem. I ells mateixos, jo crec que això ho van fer bé en el seu moment. El tema nacional no ens posarem d'acord, anem a governar la ciutat. I en un municipi això és molt fàcil de fer, diguem, que tampoc és que sigui el gran esforç. Però sí que és cert que ara les discrepàncies, per molt mínimes que siguin, són de ciutat. Quan el PSC posa sobre la taula que s'ha de revisar el Recull Centre, bueno, està qüestionant una decisió que a més es va vendre molt propagandísticament en el seu moment i com un tema...
I en la vostra entrevista, si no m'equivoco, Jo crec que Pere Soler també posa alguna ombra en Canamallé, no? O algun...
També posa...
Potser en la comunicació, no? Potser més que el contingut.
De fet, tots els partits excepte Esquerra m'han dit que lo de Canamallé, bueno, inclosos els altres dos de govern. I és curiós, no? Perquè fan una campanya de la rehòstia en què apareixen tots els partits, inclòs Josep Maria Vallès de Junts, en els vídeos i tot allò, i després tots li peguen i diuen, bueno, perquè no sabíeu què estàveu fent, no? Perquè dic, no ho entenc, perquè és que...
Sí, en aquella roda de premsa ja estava convocat, a més, oficialment, dins la convocatòria, havia Josep Maria Vallès.
Pere Soler ho diu molt en el sentit de, bueno, fins que no tinguem garantit el cobriment de vies i tal, bueno... CUP diu directament, bueno, és que igual és massa pronta per tindre renders. Després l'alcaldessa quasi et diu, bueno, ja sabem que renders en el punt que estem, i jo, per què ja ho heu fet? Per tindre una imatge guapeta? Bueno, està bé, no ho sé. Sí, sí.
Està bé perquè li preguntaré a el Pere, perquè el tinc d'aquí una estoneta. L'entrevista és l'única que em falta. Bueno, jo, Recull Centre, l'alcaldessa no ho diu molt clar, eh? Tampoc, a la meva entrevista, encara no...
Bueno, és que Esquerra ha deixat de parlar-ne.
Que s'ha de... Bueno, que s'està en el procés de repensar encara la cosa, eh? Que sí, que Recull Centre, el que diu clar i català és la CUP, eh?
És la CUP. Jo de Recull Centre, bueno, que no desvalaré tampoc massa perquè l'entrevista surt demà, però...
Si es llegiu igual, eh?
No, però vam per... Tal com va plantejar el tema del Recull Centre del Pere Soler, no anava com jo... o com crec que pensem tots, de què vol dir replantejar realment.
Sí, ara ho ha canviat totalment.
És a dir, no vol dir...
no fer-ho.
Petar-se a Recull Centre, sinó...
Petar-se al polígon.
Anirà molt més enllà, exacte. Sí, és a dir, tema alçades i tal, que en un principi semblava que els trets podien anar per allà, ojo que o potser no es va explicar ahir bé,
no,
o potser ho ha canviat.
Ho ha dit en la meva entrevista que ja està publicada... També ho deia molt clar, el tema de... que el canvi de paradigma és repensar tota aquella
zona.
I tota aquella zona són operacions sobre el que es va fer el 2003, en què van agafar un tros enorme del polígon molt més gran que no es fa el Recull Centre i requalificar-ho per a fer habitatge.
Que bàsicament el replantejament és, no el replantejament del Recull Centre, sinó el replantejament del consens que hi havia al voltant d'aquell àmbit, en el qual tothom estava d'acord que s'havia de protegir el sòl industrial.
Clar, si una crítica a que el Recull Centre és que poses habitatge enmig de sòl industrial... Ens paquem tot el sòl industrial,
que és el que pensàvem que anaven a fer. És a dir, quan es va presentar allò, era en plan de... Escolta'm, doncs aquest bloc d'habitatges aquí, o aquesta nova centralitat, aquí immersa al voltant de tot això, no té massa sentit, a no ser que hi aspiris a que més endavant marxarem tots. Jo sobre la campanya, vull dir que jo he vist, amb les entrevistes que he fet amb tots ells, poques novetats. És a dir, poques novetats en el sentit que tot ha anat tal qual ens esperàvem. Les crítiques sabem quines són... les medalles que es posen cadascú també saben quines són. No hi ha hagut res que digui ostres, m'ha sobtat. Fins i tot aquests piques interns entre partits de govern, nosaltres ho hem dit, han sigut molt hermètics. L'altre dia el Pere Soler ens traia la pulla ahir al ple dient-nos que no havíem estat capaços els periodistes de treure suc a tots els conflictes interns.
Es va acomiadar així el cabró,
es va acomiadar així. Bueno,
deixem-ho aquí.
Sí. Verdaderament han estat hermètics. Que després no haguem copsat aquestes discrepàncies internes, això és una altra pel·lícula. Però...
Sí. Més enllà dels partits en representació i els piques aquests, jo crec que hi ha dos partits que tenien una bona oportunitat de fer una bona campanya i atreure el vot descontent en el que ha passat fins al moment, i que no els veig especialment potents. Un és el PP, aprofitant la desfeta de Ciutadans, i em dóna la sensació que si el PP treu un bon resultat
respondrà més a la dinàmica general del partit que no per l'acció política que estiga fent Álvaro. De fet, he de dir que Álvaro, quan va fer el primer acte de tolls de presentació allà a Jardins del Vallès, va dir dos o tres coses bastant imprecises de la política municipal, que després he de dir que en l'entrevista ja s'havia posat a to, però va dir algunes coses que era com, tio, ja està molt desconnectat. I ara, per sort, sobretot per al seu electorat, torna a estar més posat. I jo crec que, a més, Álvaro era un tio que, quan havia sigut regidor, havia demostrat molt, fer-ho molt en base a, evidentment, el seu precepte ideològic, però en coneixement de causa. Vull dir que no acostumava a fer discursos de fer volar coloms. De tant en tant, alguna moció de Venezuela, coses d'estes, però poc més. I després, l'altre és els comuns. Els comuns tenia, i té encara, si volen fer-ho, l'oportunitat d'or de dir: votant d'esquerres, descontent el tripartit, no vagis a l'abstenció, vinga a mi, vines a mi. I no, jo crec que, o sigui, no em dóna la sensació que estigui fent això de forma clara. I no sé, em sembla una oportunitat perduda per part seva, perquè gent descontenta en el tripartit des de la perspectiva d'esquerres, fins i tot, ja no l'eix nacional, aquestes coses, a ver l'aila, diguem. I d'inèrcia no t'aniran a tu. Fes la proposta política que ho qüestiona, que digues si tu tens incidència en el proper govern, cap a on estiraràs, excepte això de diferenciar-se una mica en el tema de Gran Ametller, i que tampoc ha sigut la gran diferenciació, però bé, com a mínim ha sigut un discurs una mica diferent.
I que no crec que sigui massa sexy per la població.
No, la veritat és que no.
És a dir, proposar un agrobarri a nous habitatges per la població, ho tindràs perdut.
Però més enllà d'això, tampoc he vist massa...
De fet, en algunes coses, en algun debat que en el teu, concretament, inclús certa sintonia amb Mireia Inca, no? Sí, estic d'acord, o sigui, com, bueno, en el fons, de coses d'esquerra, evidentment, no? Vull dir, són d'esquerres, doncs en això sí, però, no, el govern ho ha fet bé en el, saps? Algunes coses, bueno.
Bueno, s'estan preparant la passeta, cap endavant.
No, però està bé, però si tu has posat unes línies, home, no pots ser unes línies en què no hi haurà acord, però si dius: jo estic posant això sobre la taula perquè si arriba un moment que puc negociar un govern o una investidura o el que siga, jo puc espentar perquè aquest pacte tendisca una miqueta més cap a l'esquerra del que estem ara, que és un dels papers que l'electorat del Comuns agrairia i que l'electorat que pot ser no vas Comuns però està descontent el tripartit també agrairia. Hòstia, doncs posa-ho sobre la taula de forma clara. A mi em dóna la sensació que, bueno, no ho sé, ara si ens escolteu el diu Jordi Capullo, què dius, no? Però em dóna la sensació que ha faltat una miqueta aquesta passa, no?
Molt bé. Doncs, parlant ja una miqueta amb clau de futur, no? Amb possibles, digue-li, pactes, resultats, no? És a dir, ara, després, us faré fer una porra, que tinc aquí uns sobres, uns bolígrafs, uns papers, us faré fer una porra secreta, diríem que obrirem els sobres passades les eleccions, però sí que una mica què us diu el nas, per on poden anar els trets. Poso la primera pregunta sobre la taula. El tripartit actual tornarà a sumar 13?
Jo crec que no.
Bueno, segons la meva porra es queda igual.
Hem dit que no desballaríem la porra.
es queden bastant igual. Sí que hi ha moviment amunt i avall, però es queden bastant igual. Jo és que, clar, perquè uns perdin significa que els altres n'han de guanyar.
Correcte. Han de sumar 25.
Aquesta és la cosa que matemàticament no em dona.
Sí. A mi m'ha passat igual, no? Et poses a mirar i dius, més o menys serà aquest el resultat, i a sobte hi ha 3-4 regidors que dius, bueno, li el posa aquest? O ho entra algú? O,
saps? Sí, sí.
Un poc així,
has
no?
Has d'acabar de completar el puzzle.
Jo diria, clar, hi ha dues coses. Una és el desgast del propi tripartit, i això passarà, i si el temps... Si la gent acaba votant una pinça al nas, és que estan descontents, estic parlant, no dic que hagi generat el descontent més gran només sobre el seu electorat, segur que hi ha electorat segur descontent, per tant, votaran una pinça al nas, aniran a l'abstenció, aniran molts a comuns o no, pel que deia ara, crec que no tants com potser haguem pogut aprofitar, per tant, és difícil. Jo mirant porra tal com l'he fet, però també et dic que és una porra d'aquestes de tirar-se i saps que la piscina està buida i jo sé que acabaré esquellolat, diguem, però a priori posa que més o menys manté, però que no, la sensació que si això passa no és tan mèrit del tripartit com de mèrit d'altres bandes, i sobretot ja no de mèrit, sinó per divisió de vot, que dèiem, és a dir, la penalització que pot tindre Junts que li fa ja no repetir resultat, que jo crec que no repetirà i té més fàcil baixar en la porra, no sé què he posat, però a mi em costa imaginar-me que tinguen nou regidors d'altra volta. Però no tant perquè Junts ho hagi fet especialment bé o especialment mal, sinó perquè té tanta competició del que comentàvem abans que tendirà a la baixa, i aquesta divisió de vot indirectament acaba beneficiant
a aquells que ja havien vingut dividits i, per tant, ara és com que no anem tan dividits, no? Perquè com els altres també ho van. Bueno, és aquest... I després, jo crec que es passa una cosa als periodistes locals, que és que estem tan dins del ple, estem tan dins d'això, que veiem dinàmiques i sabem les coses del municipi, i ens encanta, eh? Perquè ja parlem de Caramellers i si el cobriment de vies, vale. Però quan tu vas al carrer i dels més de 90.000 habitants de Sant Cugat, vale, en dret a vot deuen ser 60 o 60 algo.
Sí.
Vale. Quanta d'aquesta gent sap estos intríngulis i no simplement està votant en dinàmica nacional, no? I punt. I...
No, segurament no, però també la nostra feina també és aquesta. És a dir,
sí.
Nosaltres els hi hem d'explicar i els que es vulguin apropar i escoltar-nos, llegir-nos o veure'ns, doncs, doncs estarà més informat i no votarà tant en clau nacional. Sí. Però és evident que el que treballa a Barcelona i dorm a Sant Cugat, del qual hi ha molta gent, doncs és difícil trencar això.
Jo crec que, sí, el tema de... Això que dius, no?, de gent que treballa a Barcelona i dorm a Sant Cugat, però que sí que la gent al final quan t'han canviat el carrer de direcció resulta que busques recollint a les escombraries més sovint, que al final t'acaba afectant. I crec que la gent s'està posant més en política municipal, gent del meu entorn que és nouvinguda a Sant Cugat, me n'estic donant compte que els interessa més del que semblava primer. I gent que
ja
gent,
està bé, ja
tinc
està
un entorn que està descontent en com ha anat a ciutat, que potser votarà això amb la pinça al nas, que al final jo crec que molta gent, si féssim una enquesta, voten amb la pinça al nas, sí. La majoria de les eleccions potser votarà amb la pinça al nas a Junts, no siguin independentista, no creient en, en el sector més Laura Borràs, perquè hi hagi un canvi de govern. Això no vol dir que... però bueno, una percepció que tinc és aquesta. Llavors el desgast que tindrà el tripartit jo crec que se l'emportarà a Esquerra perquè té l'alcaldia, perquè i el PSC, per molt que el Pere sigui molt Pere, al final també menja molt d'una tendència, una tendència nacional, o sigui que nacional, estatal.
I ell reivindica cada tres frases, reivindica l'acció de govern de l'Estat, per tant.
Per això,
ja també final... és cert que Pere, dintre de la política municipal, jo crec que deu ser dels polítics, que és que el grau de coneixement el tenim. El grau de coneixement només tenim les dades d'alcaldia.
De l'alcaldia, sí.
No, del Pere
no,
també.
No, sí.
Ah, sí?
Sí, és el més reconegut.
Per això, això dic que és dels més coneguts, però precisament jo crec que el problema que té Pere, perdó, Pere, és que és tan conegut com enfadar a gent va pel món, no? I el discurset d'ahir en el
ple... No deixa indiferent.
És part d'això, no? És a dir, al final fa un discurs de comiat i ens va pegar a tots, a la premsa inclosa, no? I crec que això és una cosa que fa i que li dona un cert toc, que jo crec que és per això ho juga, eh? I segurament perquè és així, una proximitat, una sinceritat, no? Però alhora, clar, és que depèn de com de sincer eres, vas enfadant a gent. I jo crec que, bueno, que hi ha gent que veu a alguns polítics i depèn de quina actitud tenen, ja tira arrere. I crec que això és una cosa que li passa a facturar a Pere i no només, perquè jo crec que a Mireia Ingla li passa exactament igual. Bueno, no sé, vull dir que és un element a tindre en compte, que de vegades el vot, el punt de partida és tan... és allò dels 20 primers segons, la sensació que em dones, i ja t'he descartat de per vida, no? I això és una cosa que en política municipal, a més, per la proximitat és molt fàcil, perquè no és el discurs en la tele més o menys preparat que tens, sinó és que te'l trobes pel carrer, li dius no sé què del partit, i depèn de què et respon, ja li es posa la creu.
Anava a dir que he buscat això, que ho tenia aquí a mà, perquè ho vaig estar mirant ahir, el grau de coneixement. El Pere Soler, 42,3%, després ve Josep Maria Vallès, 33%, el Ciprián, 29%, portaveu d'ERC, Francesc Ús, 27%, i el Cimarro de la CUP, el menys conegut, 24%.
És que la CUP fa tants relleus que arriba un punt. No pot ser millor.
Però alhora es dona això. El Pere és el més conegut dels portaveus, però no és el més ben valorat, si no m'equivoco.
No, el més ben valorat
és... la línia del que deies tu, Jordi.
És Josep Maria Vallès... i després me'n recordo abans. Sí.
Bueno, però de pactes postelectorals jo crec que tots podem estar més o menys d'acord, no? Que els trets aniran, per una banda, o revalidació d'un govern progressista, amb forces progressistes, sigui amb tripartit, quadripartit o amb una coalició a dos i després donant suport des de fora, o sociovergència. Podem estar d'acord amb això?
Jo no descarto el pacte...
Ah, bueno, perdona, i Junts Esquerra.
Junts Esquerra. No descarto.
És veritat. No, me l'he deixat, però sí que el tinc present, aquest.
Sí.
El que no veig jo... Mireia Ingla passant de ser alcaldessa, només té entès d'alcaldia.
Jo tampoc.
I això no ho veig.
Bueno, fent un pas cap amunt, cap a la gent.
si això passa...
Bueno, sí, no sé on anirà, però jo no la veig quedant seguida de tinenta d'alcaldia després d'haver estat alcaldessa, i com tampoc la veig a l'oposició de portaveu.
Bueno, el moviment de posar el número 2 a Bernat Picornell respon una mica a això, respon una mica a buscar un hereu.
Sí. Fins i tot a buscar un hereu de cara als resultats, no?, després del...
De fet, diria que l'opció de repetir el tripartit també té el seu grau de complexitat, veient les crítiques que han aparegut sobre la taula. Vull dir que la CUP ha sigut segurament dels tres el partit més crític, i et diu tal qual, han de canviar coses en la propera negociació i en com actuarem en el govern per a poder repetir el govern, i crec que això és important. Després, la negociació és la que és, vull dir que també siguem realistes, però de partida ho fa més difícil. Jo crec que també la CUP té la contradicció de... No, a priori estar més en contra d'algunes de les coses que han anat passant, però si l'alternativa és un govern més de dretes, després d'haver-se mullat fa 4 anys entrant, permetre-ho o no, no? Perquè segurament si en el seu moment va enfadar part de l'electorat, ara faig el que faig, enfadarà una part de l'electorat també. I després crec que és important el factor comú. Si els comuns entra, jo crec que és un partit que pot fer de facilitador d'una reedició d'un govern progressista que no sé si passa per ser un quadripartit o tres en algú des de fora o coses d'aquestes.
De totes maneres, si s'equilibra més la força entre Esquerra i el PSC, que el PSC tingui capacitat de negociar una alcaldia, la CUP no investeix a Pere Soler d'alcalde.
Jo no estaria tan segur.
No ho tinc tan clar.
Jo crec que sí. I si fan això, a mi m'acaba de ser la CUP com a...
Ho dic perquè es troben a la dicotomia de dir o qui investim, o què permetem que s'investeixi, amb Josep Maria Vallès o Pere Soler.
És aquell mas o
jo
mar.
Crec que per ells jo crec que per ells està equilibrat.
És el pitjor escenari amb el qual els pot situar a la CUP, i és el que segurament més temen, però... Crec que per responsabilitat política, i també tenint en compte que han estat companys de govern els últims 4 anys, la resposta, per molt que s'hagin d'investir o deixar fer amb la pinça al nas, tocarà fer-ho.
Jo crec...
Penso, eh?
Veurem.
Jo crec que això no ho veurem.
Doncs ens apuntem aquests pronòstics, i aquest sí que no el sabrem el 30 de juny, quan us torni a convocar, 30 de maig, quan us torni a convocar per analitzar els resultats. Haurem d'esperar la tertúlia
del 30 de juny. 17.
Exacte, el 30 de juny. Després del 17 de juny, i veurem qui té raó, si és que al final la CUP té poder de decisió, que també veurem, bueno, si el seu vot és
decisió. També estem suposant que hi ha un empat a forces més o menys de regidors entre Esquerra i PSC, i ja veurem, saps? Vull dir que a la que un tinga més pes és més fàcil dir, ei, no ho sé.
No sé, però jo crec que si passés això és que la CUP s'acabaria de dinamitar i anar en contra del que he predicat durant molt de temps. No sé, d'aquí que em decebrien.
Bueno, és el mal menor.
Perquè la CUP que té els ideals aquí dalt i no ens els passem, i els
tot
principis...
I així, penso que si una força progressista acaba passant, pactant, sigui Esquerra o PSC, amb Junts, és molt difícil de vendre el teu electorat, tenint en compte que tu has estat durant els últims 4 anys intentant revertir el model de ciutat convergent. Després tornar a pactar amb ells... Crec que és difícil. Podrà arribar a passar, i segurament passarà, però jo crec que és difícil vendre-ho després.
Molt bé. Mira, ens queda un minut i mig. Aprofitem per ensobrar aquesta porra que us he demanat, que més o menys ja teníeu preparada, pensada. No l'has escrit? Doncs mira, aprofita, escriviu-la.
Deixa-me-la escriure bé, perquè aquí no entendrà ningú res.
I teniu un sobre també, poseu el nom, i els guardaré al meu calaix, i el dia 30...
És molt greu, això, perquè és que jugarà en contra, segur.
Aquí vull deixar clar, i això abans ho parlàvem amb l'Àgata, que aquí, no, els periodistes, no, aquesta porra no és els nostres desitjos. És a dir, que ningú es confongui, sinó que simplement és el nostre anàlisi respecte a això que hem dit, tot això que hem explicat, que anàlisis com a periodistes, del que pot passar. Però que sabem perfectament que els resultats poden canviar, i que, vaja, que això és el que preveiem, i segurament fa 4 anys, no sé si algú va encertar la porra del que va passar fa 4 anys. Per tant,
sí. Si fos la meva carta als Reis, no hi haurien partits polítics.
Ja, queda clar, Pere?
Missatge directe.
L'únic desig que tenim ara els periodistes és que acabi la campanya, i no ha començat encara.
Exacte. Molt bé, doncs que sigui lleu aquests 15 dies que ens esperen per davant, que comencen aquesta mitjanit. Moltes gràcies, Sergi, Jordi, Àgata, per venir a la tertúlia. Us torno a convocar, com deia, el dimarts 30 de maig a 9:15 del matí, i analitzarem els resultats d'aquestes eleccions tan apassionants, la veritat. Moltíssimes gràcies a tothom i molt bon dia.